Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Segons una enquesta inclosa a l'informe sobre abusos a l'Església, 4,5 milions d'espanyols adults ha estat víctima d'abús sexual a la infància o l'adolescència, la majoria a l'entorn familiar. D'aquests, un 9,6%, és a dir, unes 440.000 persones, poden haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. La investigació del Defensor del Poble recull dades i també testimonis de 487 víctimes, moltes d'elles menors d'edat. Gaby Londo explica que totes elles relaten que els abusos els han provocat moltes seqüeles al llarg de la vida, fins i tot amb intents de suïcidi.
Los 487 testimonios recogidos, como he dicho minuciosamente, por la Unidad de Atención a las Víctimas del Defensor del Pueblo, subrayan los problemas emocionales y de conducta, los problemas funcionales como consecuencia de estos abusos, problemas de las víctimas para la relación personal, para la relación de pareja.
Ángel Gabilondo elogia que l'Església hagi fet un treball intens per prevenir, diu, futurs casos d'abusos i també per reparar les víctimes, tot i que en aquest darrer aspecte diu que hauria preferit que encara hi hagués hagut més col·laboració. Més qüestions. A partir de les dues estarà exposat el Santíssim a la Catedral de Barcelona perquè tothom qui vulgui pugui unir-se amb l'adoració a la pregària per la pau del Papa Francesc. Ràdio Estel transmetrà en directe de 6 a 7 d'aquesta tarda i des de la plaça de Sant Pere del Vaticà una trobada especial de pregària presidida pel pontífex, del pontífex, després d'un cant inicial per demanar a la Mare de Déu una mirada cap al seu poble. Es resarà el rosari amb la participació de diversos lectors i lectores i un cor que animarà els cants. A banda de la pregària per la pau des de Roma, Ràdio Estel també se sumarà dins la missa diària a un quart de vuit d'aquest vespre, la participació de l'Arxidiòcesi de Barcelona des de la catedral on es viurà aquesta invocació en comunió amb el Sant Pare. N'estarem pendents. Més qüestions. En plana política municipal, el govern de Jaume Collboni estudiarà vies per trobar una solució per a les terrasses i es reunirà també amb el gremi de restauració. Així ho ha anunciat el tinent d'alcaldia Jordi Valls després que el ple d'aquest divendres hagi tombat la proposta de taxes de terrasses progressiva que el govern socialista plantejava i que, de fet, ja s'havia pactat amb el gremi.
Diàleg, no amb les ordenances. Amb les ordenances ja és una posició passada, però sí que nosaltres tindrem reunions amb el gremi i amb el que representa el gremi. Insisteixo que són petits empresaris, autònoms, també hi ha grans companyies, per intentar buscar una solució. Mai es va aplicar l'ordenança del 2018. Té un impacte important en alguns àmbits de la ciutat. Doncs intentarem parlar bé si podem trobar una solució.
La proposta que només ha obtingut els vots del Partit Socialista, PP i Vox rebaixava l'impacte que tenia per als restauradors l'ordenança del 2019, atès que el 2024 decau la bonificació del 75% i s'aplicarà per primer cop la taxa original. Davant d'aquest escenari, Tries per Barcelona s'ha ofert a aprovar una pròrroga de la bonificació del 75% en un ple extraordinari que, segons Ramon Tremosa, es podria convocar fins al 7 de novembre. I un apunt més, passem pels tribunals. Abans dels esports, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 16 i 20 anys de presó les dues germanes bessones de Sabadell per la mort de la parella d'una d'elles el 2021. A banda, ha imposat una pena de 17 anys a l'autor material del crim que mantenia una relació sentimental amb una de les condemnades. La sentència recull el veredicte del Tribunal Popular i conclou que tots tres processats van cometre un delicte d'assassinat en traïdoria i van planificar el crim. A més, el jutge ha aplicat l'agreujant de parentesc en el cas de la germana que era parella de la víctima. La una i quatre minuts, esports amb Pol Corredoira.
Salta la sorpresa a l'entrenament del Barça. Els fins ara lesionats De Jong, Pedri, Koundé i Lewandowski han entrenat amb el grup aquest matí i forçaran per ser el clàssic de demà contra el Madrid. També Rafinha treballa sobre la gespa en el segon dia consecutiu que ho fa. Només Sergi Roberto, per tant, està 100% descartat pel Barça-Madrid. Un partit que sempre és més que 3 punts. Així ho exposa Íñigo Martínez.
És un partit on uno se juega mucho. No solo son 3 puntos, sino que ganar un clásico, quieras o no, pues aporta mucho más al equipo. Entonces, la línea en la que debemos de seguir es esta, la que llevamos hasta ahora, que es hacer buenos encuentros, encontrarnos bien y sacar partidos adelante.
El Barça és tercer a la Lliga amb un punt menys que Madrid i Girona. Si guanya, superaria els blancs a la taula. I el Barça de bàsquet farà una queixa formal per la cistella anul·lada ahir al Clàssic contra el Madrid. La normativa de l'Eurolliga estipula que el club no pot demanar la impugnació del partit durant el període posterior al maig, perquè no s'ha mostrat de manera formal la disconformitat amb la decisió durant el maig. I és que el Barça hauria necessitat aquells punts al final del partit perquè va caure només d'un 65-64 al Clàssic dels Invictes contra el Real Madrid.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, a les dues, a l'Estel migdia. Tot seguit, Joan Trias entrevista Joan Quatrecases, pare d'una víctima d'abusos sexuals.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia. De seguida continua aquesta tertúlia que estava tenint Núria Rosa amb David Vidal i amb Júlia Elias. Abans, però, ho acabeu d'escoltar l'informatiu d'aquesta casa, segons una enquesta inclosa a l'informe sobre abusos a l'Església del Defensor del Pueblo, 4,5 milions d'espanyols adults han estat víctimes d'abús sexual a la infància o a l'adolescència, la majoria a l'entorn familiar, d'aquests, però, un 9,6%, és a dir, unes 440.000 persones podrien haver patit abusos sexuals en entorns religiosos. La investigació del Defensor del Pueblo recull dades i testimonis de 487 víctimes, moltes d'elles menors d'edat. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Juan Quatrecases. Ell és pare d'una víctima d'abusos sexuals a una escola de l'Opus Dei. Senyor Juan Quatrecases, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres avui a Ràdio Estel, a la caravana.
Hola, bon dia a tots.
Señor Quatrecases, para quien no se acuerde del caso, no sé si nos podría refrescar un poco la memoria, que es en el que pasó en este colegio del Opus Dei.
Bueno, pues resumiendo, porque es una historia muy larga, un numerario del Opus Dei, profesor de religión de mi hijo, cuando él tenía en torno a 12, 13 años, abusó gravemente de él. Estamos hablando de que mi hijo expresó el delito que habían perpetrado contra él en el mayo de 2011, y desde entonces, a nivel de familia, pues nos hemos movido primero para denunciar y después para mantener a mi hijo vivo y emocionalmente estable. Uh-huh. Hemos tenido una autoinstrucción, un procedimiento en la Audiencia Provincial de Vizcaya con condena y finalmente una, cuanto menos peculiar, rebaja de condena en el Supremo, pero condena en firme, que ya el proceso penal ha finalizado y el pederasta fue condenado porque se demostró que efectivamente había incurrido en un delito de pederastia, de abusos sexuales contra mi hijo.
Ahora me decía, queríamos mantener a mi hijo vivo y estable. ¿Cómo está a día de hoy?
Bueno, pues él el año pasado terminó la carrera del grado de Derecho, está iniciando un máster, obviamente está mucho mejor, ha tenido atención psiquiátrica, psicológica, médica, pero bueno, sigue teniendo ciertas carencias a nivel emocional, pues dudas, ha estado aislado en plena etapa de adolescencia del mundo, porque él no podía obviamente relacionarse con personas de su edad, y ha tenido un proceso de insociabilización del que poco a poco pues va saliendo, pero aún con mucha ayuda.
Este es el caso. Déjeme preguntar de cómo valora los datos presentados hoy por el Defensor del Pueblo.
Bueno, primero, a nivel cuantitativo, creo que la estimación de 440.000 víctimas es un dato muy relevante. Estamos asistiendo desde hace tiempo, como desde la jerarquía eclesiástica, parte de la jerarquía eclesiástica ha hecho una labor de ningunear, minimizar, incluso negar los hechos. Creo que la cantidad es suficientemente importante, pero ya digo, aunque fueran 10, es decir, aquí ya no hablamos solamente de cantidad, sino de calidad en la reconocimiento, reparación y acompañamiento de las víctimas. Hay un estatuto de la víctima en este país del año 2015, en junio del 21 hay una ley de protección a la infancia y las leyes son importantes, pero luego las leyes hay que cumplirlas, hay que presupuestarlas y tiene que haber un seguimiento de que la labor que se hace en el apoyo y en el reconocimiento de las víctimas existe. A mí, por desgracia, me siguen llegando muchas quejas, bueno, algunas quejas de niños, niñas, jóvenes que acuden a un juzgado a denunciar y, bueno, pues no se ven tratadas como con el respeto y el cuidado y la empatía que merecen. Entonces, ya digo, este informe de Defensor del Pueblo es el principio de algo, no el fin de nada. Hay que seguir trabajando, hay muchísimo trabajo que hacer para ayudar a estas personas. Creo que el comienzo es importante porque hay, por citar tres, se incluye, por ejemplo, el tema de la exclusión laboral y estudiantil a la que se ven sometidas estas víctimas. Hay un compromiso por parte del Defensor del Pueblo de que los poderes públicos hagan algo al respecto. También existe la petición a la Fiscalía para que actúe de oficio en muchas de las cosas, pero sobre todo cuando estas víctimas denuncian y con sentencias condenatorias en firme se les sigue amenazando y presionando por parte del pederasta y de su entorno, creo que también eso es fundamental. Y luego el tema de terapias. Las terapias tienen un coste. Ya he dicho que muchas de estas personas están, incluso ya siendo adultas, en riesgo y en situación de exclusión laboral y necesitan tener un sustento, no ya para pagar las terapias, sino para vivir. Pero, por supuesto, también para tener una terapia que el Sistema Nacional de Salud se encargue de forma gratuita para las personas que no pueden tener acceso a ello, pues para que puedan recibir esas terapias.
Enseguida seguimos valorando todo este informe que ha tardado 18 meses en hacerse por parte del Defensor del Pueblo. Antes quiero que quede muy claro y que explicamos muy bien ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que seguro usted ha escuchado como padre de un niño que ha sufrido abusos es por qué las víctimas a veces tardan tanto tiempo en denunciar o en decirlo.
Bueno, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, porque el fiscal en el juicio de la Audiencia Provincial de Vizcaya, una de las cosas que me preguntó a mí es por qué mi hijo había engrosado el relato a lo largo del tiempo. Bueno, es muy sencillo. Cualquier psiquiatra, psicólogo, con una preparación, sabe que ninguna víctima de violencia sexual, sea niño, niña, mujer, joven, se sienta un día en una silla y cuenta esto como si se estaría contando una excursión al campo. O sea, el desarrollo del relato de una víctima de violencia sexual por el trauma, shock postraumático que tiene, requiere un tiempo. Empiezan contando una parte y van contando más. Y cuando hay víctimas que ya son adultas y deciden dar el paso de dar testimonio, teniendo 70 años, cuando esto les ocurrió con 10 o 12, lo primero que hay que hacer es respetarlas, mostrar respeto y empatía, porque las víctimas cuando cuentan, no cuentan por contar y ya está. Lo que quieren es un reconocimiento público y expreso de que lo que están contando es ocurrió tal cual lo cuentan. Y claro, poner en duda que esto haya ocurrido porque la víctima ha tardado tiempo en contarlo es, primero, pensando bien, tener un desconocimiento inmenso de lo que supone una víctima de abusos sexuales y pensando mal, absoluta mala fe y ganas de ocultar o de encubrir.
Más preguntas sobre esta cuestión. Antes me hablaba de ninguneo de mirar hacia otro lado por parte de cierta jerarquía eclesiástica. En su caso, ¿cómo ha actuado la Iglesia?
Pues en nuestro caso ha actuado desde... En este país hay dos sectores en la Iglesia muy marcados, cada vez más. Hay un sector que yo llamaría rigorista, encabezado, entre otros, por Rouco Varela, y bueno, algunos más obispos, que lo que hacen es negar que en la Iglesia existan casos de abusos sexuales. Obviamente a nosotros, siendo el Opus Dei, quien está enfrente imaginará que el trato ha sido demencial, ha sido negligente, total, demencial, bueno, no tiene calificativos. Nos hemos sentido, mi hijo sobre todo, revictimizado hasta la saciedad, hasta el día de hoy incluso, porque sigo diciendo, hay una sentencia en firme de condena, y todavía el pederasta se permite el lujo de salir en un blog que ha creado insultándole y llamándole loco y negando todo. Bueno, el esfuerzo que hace una víctima cuando da testimonio de los hechos, se debería saber públicamente que es durísimo. Durísimo hasta el punto de que le afecta emocional, física y bueno, y psicológicamente. Entonces, quien denuncia esto no es un paseo. O sea, denunciar, por desgracia, un delito de violencia sexual en la infancia en este país sigue siendo muy costoso en lo personal. Por decir algo, diría que tiene muchos vínculos con la violencia de género, la violencia machista. En la violencia machista, muchas de las mujeres que aún a día de hoy siguen denunciando esto, tienen que pasar por un auténtico calvario adicional al que ya han pasado, las que pueden denunciar. Bueno, pues en la infancia ocurre lo mismo. La infancia parece que es una categoría de segunda división, parece que son muy pocos los casos, y bueno, poco a poco estamos viendo cómo siguen saliendo casos en la Iglesia y fuera de la Iglesia, y creemos que es el momento de que efectivamente los poderes públicos y la Iglesia hagan el trabajo pendiente de reconocimiento, reparación y acompañamiento.
Ahora vamos a hablar de todo ello con Juan Catracasas, que avui, Catracasas, que avui ens acompanya. Ell, recordem, és pare d'una víctima d'abusos sexuals a una escola de l'Opus Dei, a més és president de l'ANIR, Associació Nacional de la Infància Robada. Me decía que tenía la sensación que existen como dos iglesias, ¿no? Una que mira hacia otro lado y que le expresa cierto ninguneo. Por la otra parte, ¿se ha sentido apoyado?
Bueno, nosotros, claro, esto cuando se inicia no tuvimos apoyo de nadie. O sea, era como una lucha de mi mujer, mía, y de mi hijo, que en aquel momento el pobre no podía ni luchar, bastante hacía con mantenerse en pie. Pero bueno, poco a poco sí, el Opus Dei, desde luego, no, cero. El colegio, cero. Pero bueno, dentro de la Iglesia y también a instancias del Papa Francisco con su política de tolerancia cero, pues estamos viendo cómo se van abriendo puertas, cómo hay obispos en España, en el Estado, que, por citar el obispo de Bilbao, Joseba Segura, hizo un acto público de reconocimiento a las víctimas, el José Cobo, que es el actual arzobispo de Madrid, y también añado al cardenal Omella, que desde luego, pues sí, sabemos que ha estado siempre con la voluntad de apoyar a las víctimas, con sus presiones internas, porque sé que las ha tenido, pero bueno, son tres ejemplos de obispos que nos, yo al menos siempre los he sentido muy cerca.
Sea como fuere, el Defensor del Pueblo ha presentado hoy este informe 18 meses después de iniciarlo. ¿Cree que ha sido suficiente tiempo para investigar los casos?
Bueno, si esto se hubiera desplegado durante un año más, pues probablemente habrían salido algunas víctimas más. Él ya lo ha dicho, él recogió la encomienda, incluso se podía haber negado en su momento a recogerla. La recogió porque, bueno, el Congreso votó mayoritariamente a favor. Y bueno, yo creo que él ha sido muy claro. Yo no soy juez, no soy legislador. Yo lo que hago es recoger testimonios de personas que han sufrido estos delitos y hacer unas recomendaciones, unas sugerencias para que quien me hizo la encomienda, esto es el Congreso de Diputados, legisle en función de esas recomendaciones. Sí. Bueno, creo que el trabajo ha sido eficiente, ha sido muy respetuoso y ha sido muy profesional, por cuanto ha habido también hay un grupo de juristas y de psicólogos que han trabajado codo a codo con el defensor. Entonces, creo que él ha cristalizado en algo positivo. Ahora, ya digo, no es un fin en sí mismo, es el inicio de un trabajo que hay que seguir haciendo.
Me hablaba, señor Cuatrecasas, del buen hacer, en este sentido, del cardenal Joan Josep Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Barcelona. Hoy en Radio Estel hemos tenido al obispo auxiliar de Barcelona y ha avanzado que precisamente han iniciado unos cursos de formación a sus sacerdotes desde Barcelona, desde el arzobispado de Barcelona, sobre la prevención y protección de los menores. ¿Gestos como estos son válidos?
Yo, viniendo del cardenal Omella, creo que sí. Es decir, la formación es imprescindible. Ya se recoge en la ley de infancia, a nivel civil, que a partir de la aprobación iba a haber procesos de formación para todos los sectores involucrados en el trato a las víctimas, desde abogados, procuradores, médicos. ¿Por qué? Pues porque luego, si piensas, siempre pensando con buena fe, a mí me están llegando quejas de personas que, incluso aprobada esa ley, pues siguen teniendo un trato, en muchos casos, vejatorio en los juzgados cuando van a dar testimonio. Entonces, las personas que se dediquen a esto, si no saben dedicarse, lo mejor que pueden hacerse es ir a su casa y dedicarse a otra cosa. Pero las personas que tienen esa formación, luego cada uno es muy libre, puedes tener esa formación y hacerlo mal. Pero creo que sin formación lo haces mal siempre. Entonces, si una víctima algo necesita, y eso en la asociación lo sabemos, porque tanto mi mujer como yo y alguna persona más llevamos muchos años atendiendo a víctimas que se ponen en contacto con nosotros, sabemos que lo primero que hay que demostrar es empatía y escucha. Uh-huh. O sea, nosotros jamás tiramos del hilo, nunca lo hemos hecho. No somos psicólogos ni psiquiatras. Dejamos que ellas se expresen libremente y que te cuenten hasta donde ellas crees que te tienen que contar. Y lo que piden es apoyo, es asesoramiento, es qué hago, porque muchas no saben ni cómo empezar, y es donde nosotros les estamos ayudando y asesorando. Pero la formación, por supuesto, que creo que es muy importante.
¿Qué pasos más cree que tiene que hacer la Iglesia?
Bueno, la Iglesia, en España tenemos un serio problema, ya digo, porque hay dos sectores, aperturista y rigorista. El sector rigorista es totalmente reacio a tratar este tema, lo ha demostrado con creces. Responden no sé si unos responden al otro o el otro a los unos, pero responden un poco al perfil político que puede tener Vox, ¿no? Vox votó en contra de la ley de infancia, votó en contra de este informe del Defensor del Pueblo, y claro, cuando la gente esconde, hay gato encerrado. Es decir, si somos tan pocos, no sé qué motivo tienen para negarlo. Quiero decir que si fuésemos cuatro, pues oye, se coge la manzana podrida, se le retira del tiesto y se denuncia. La Iglesia tiene que denunciar siempre cualquier testimonio de abusos en su seno. No se ha hecho en todo este tiempo. Las oficinas de atención a las víctimas en este país, con la única excepción, creo, del Plan Repara en Madrid, pues han pecado de negligencia, cuando no de ocultación o de, incluso, y lo digo claramente, de encubrimiento. Entonces, eso es lo primero. Tienen que saber atender a las víctimas, tienen que denunciarlo en un juzgado, porque esto, más allá de un pecado, es un delito, y tienen que informar a la instancia canónica pertinente, en este caso la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, de que hay una denuncia, de que se investigue, y aunar ese esfuerzo de investigación y sanción canónica con el civil. Creo que es básicamente lo que tienen que empezar a hacer. Y, por supuesto, reparar a las víctimas. Porque ninguna víctima está en esto porque le reparen económicamente. Es una consecuencia lógica en un Estado de Derecho. Si tú tienes un accidente de tráfico y hay una negligencia por parte de la concesionaria de autopista o de quien sea, tienes derecho a una reparación. Entonces, no sé por qué a mucha gente le asusta tanto que se esté hablando de víctimas que han sufrido abusos en pleno proceso de forja de su personalidad, con lo que ello lleva de gravedad, de que pidan una reparación económica. Pero ya digo, yo no conozco a ninguna cuyo principal objetivo sea esa reparación económica. Su principal objetivo es el reconocimiento. Necesitan que se les reconozca que lo que ellos sufrieron ocurrió.
Lo hablaba esta mañana el director de esta radio, Toni Hervás, con el obispo auxiliar de Barcelona, y decían que el ¿qué le parece, por ejemplo, que en delito canónico el delito no prescriba, pero en delito penal sí?
Bueno, el tema de la prescripción es un tema importante. Yo soy consciente de que muchas víctimas reclaman la imprescriptibilidad y yo no soy contrario a ello, faltaría más. Creo que si hay un delito gravísimo y que no debería prescribir nunca, es un ataque emocional, sexual, contra un niño o una niña. Estamos hablando de lo peor o de una cosa horrible. Entonces, yo sí soy partidario de la no prescripción, pero también soy realista. Y sé que en este país, ahora, intentar que estos delitos no prescriban probablemente no sea el mejor momento. No sé si ha habido un mejor momento, pero tal como está el arco parlamentario de revuelto, pues entiendo que una de las medidas que, en mi opinión, es importante para que se llegue a esa imprescriptibilidad es una reforma constitucional. Sabiendo que las reformas constitucionales básicamente dependen de una mayoría amplísima del arco parlamentario, si todavía hay grupos que no votan en contra de una ley de infancia, ¿cómo vamos a pretender que se reforme la Constitución para que los otros delitos no prescriban? Ese es el realismo. Ahora, yo no niego que a nivel de asociación nosotros también estaríamos a favor, en su caso, de que exista esa imprescriptibilidad.
Enseguida le pregunté por los grupos políticos, por el arco parlamentario que me decía usted. Creo que para cambiar la Constitución se necesitan tres cuartos del Parlamento, más el Senado. Antes, pero le quiero preguntar, porque su hijo sí participó en un documental con el Santo Padre, un documental que hemos podido ver muchos hace poco tiempo, donde un grupo de jóvenes se reunía con el Papa Francisco para abordar algunas cuestiones. Uno de ellos fue su hijo. ¿Le sirvió para sanar?
Sí. Yo lo debería decir él, obviamente, pero yo, como padre, y viendo la grabación, cómo salió, creo que sí le sirvió en parte para que la Iglesia, es decir, la máxima autoridad de la Iglesia, le reconozca, le diga que lo que ha sufrido es una tortura, que hay que tener pantalones para denunciar esto, agradecérselo. Pues, hombre, creo que es un reconocimiento de la máxima autoridad de la Iglesia. Mi hijo, otra de las cosas que le robaron fue la fe. Y mi hijo a día de hoy no se considera una persona creyente. Yo me considero cristiano. Y a mí me parece que esto mismo que hizo el Papa con mi hijo, pues debería hacerlo también públicamente con todas las víctimas, no solamente con mi hijo. Pero bueno, mi hijo, si estuvo ahí, no fue por sorteo ni porque salió su número en una bola, sino porque, bueno, mi hijo ha estado dando la cara, tanto desde que ha podido, como su madre y yo hemos estado dando la cara públicamente por mi hijo y por el resto de las víctimas, que no hay que olvidarlo. Yo nunca me he circunscrito solo a mi hijo, he hablado de todas las víctimas. Y, bueno, el esfuerzo y el trabajo en lo personal, que esto obviamente nos ha costado un precio muy caro en lo personal, pues su fruto es que cuando una persona se mueve y con todas las dificultades del mundo, en el caso de mi hijo, ha salido en los medios cuando lo ha estimado él necesario, siempre con consejo facultativo, pues ha tenido como fruto la reivindicación mía de que la Iglesia deshaga aquel burofax en donde decía que había que reponer el buen nombre del profesor. La Iglesia oficialmente estaba pidiendo que se reponga el buen nombre de un pederasta cuando ya está condenado, y creo que la Iglesia tenía que dar la vuelta. No se ha reabierto un proceso. Se ha abierto un proceso contra un pederasta condenado en firme en la justicia ordinaria. Y la Iglesia ha reconocido a mi hijo. Falta que salga una resolución, pero bueno, ese acercamiento del Papa a él, entiendo que a él obviamente le ha servido en parte como reconocimiento.
Por último, le preguntaba por la Iglesia, déjeme preguntarle por los políticos. Ahora, una vez presentado el documento, ¿qué espera de los grupos políticos?
Bueno, pues hoy ha habido una ausencia. No la voy a juzgar porque desconozco cuál ha sido el motivo. Pero bueno, aparte del defensor del pueblo, en su oficina hay dos representantes más, una de Podemos y otra de PP. Me ha llamado la atención que la representante del Partido Popular en la oficina del defensor del pueblo no ha estado en la presentación. Desconozco si es por algún motivo personal, si es un motivo de enfermedad. No, por eso digo que no quiero valorarla. Yo espero que sea así. Si no fuera así y fuera algo intencionado, pues me dolería mucho, especialmente viniendo de una persona que a la que yo le respeto, le tengo mucha admiración a todos los niveles, y me costaría creer que esa persona ha faltado por algún condicionante político. A partir de ahí, ya digo, tenemos a la extrema derecha en España instalada en las instituciones. La extrema derecha en este tema es negacionista y espero que el Partido Popular no lo sea, porque hasta ahora no lo ha sido. Pero el resto de grupos, tanto a nivel de Cataluña, Esquerra Republicana, como el País Vasco, Bildu, como Podemos, el Partido Socialista, creo que siempre han demostrado que es un tema que les preocupa, que es un tema que hay que trabajar en él, y en ese sentido yo espero que los grupos parlamentarios recojan esas recomendaciones del defensor del pueblo y hagan un trabajo serio, eficiente, y que dé luz a todas estas personas que fueron agredidas o abusadas sexualmente.
Juan Cuatrecasas, presidente de la NIR, la Asociación Nacional de la Infancia Robada, padre de una víctima de abusos sexuales en una escuela del Opus Dei. Muchísimas gracias por intervenir hoy en la caravana y explicarse cómo se ha explicado. Que vaya muy bien. Un abrazo.
A vosotros, gracias como siempre. Un abrazo.
Radio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 4 minuts que passen de 2:45 del migdia. Canviem radicalment de terç, perquè avui la Girocleta... Avui la Girocleta anava a engreixar una mica. Anava a menjar hamburgueses. Olma Giró, què tal? Bona tarda, on et tenim?
Molt bona tarda, Joan. Doncs escolta, ja estic a Fira Barcelona, a la plaça Univers... I déu-n'hi-do, l'ambient molt festiu, de sí, fet, ho hem dit, i tornem a explicar per si algú no tenia la ràdio sintonitzada aquest matí. Estic al primer concurs europeu que busca la millor hamburguesa de tota Europa. Ara, de fet, i a més, estic a la recta final perquè demà ja se sabrà quina ha estat la millor hamburguesa europea.
Demà ja ho sabrem,
Demà ho sabrem i ho fan expressament perquè el diumenge, que s'acaba el diumenge aquest concurs, la gent pugui venir a provar la que ja sí que està consolidada com a la millor hamburguesa europea. Vull dir que com a proposta no està malament. Llavors, això, ara ja porten una setmana fent aquí 24 food trucks, que food trucks són, doncs us heu d'imaginar, una furgoneta petita.
Sí.
Llavors té una part que se li obre a dintre i té una cuina molt, molt petita, eh? Tot i que sí que n'hi ha alguna de grossa, les cuines de les food trucks, aquestes furgonetes, solen ser petites. Llavors, aquí, a la plaça Univers, doncs, enmig de la plaça hi ha bancs de fusta,
sí,
una mica cutres s'ha de dir, perquè la gent hi pugui dir, sí, no passa res, o sigui...
Són sí, una mica re, però perquè et feu una idea, i sé que tu hi vas assiduament, són una mica reaprofitats els bancs de l'Oktoberfest?
T'anava a dir exactament el mateix, t'anava a dir.
Mira.
Us heu d'imaginar, els bancs de l'Oktoberfest, això sí, més nets, perquè pel que podem veure estan nets.
Mira, veus.
Enmig de la plaça, una filera enorme, multitud de gent, al mig d'una barra, llavors l'envolten 24 furgonetes d'aquestes de food trucks,
sí,
i cada food truck ve amb la seva proposta del que podria ser la millor hamburguesa europea.
Boníssim.
Llavors, a hores d'ara, a quarts de dues, que ho dèiem, doncs us podeu imaginar que hi ha gent perquè és hora de dinar. Quan hem arribat no n'hi havia tanta de gent. Ara sí, ara, de fet, mira, la primera food truck que trobem és la food truck de la Muralla, que resulta que van ser... Tenen la millor hamburguesa d'Espanya i, de fet, hi ha cua, molta diferència de cua. Són tres fileres de cua.
Sí.
I resulta que aquesta hamburguesa, per exemple, porta salsa Pringles. Hi ha de tot, eh? No, solen ser hamburgueses gourmet. Llavors, ens podem... O sigui, tot el que us imagineu hi és.
Salsa problema... de Pringles?
Salsa de Pringles, salsa de patates Pringles. De fet, posa 180 grams, no, Joan, que tu em deies. A mi m'agraden les que són de 200, 250,
sí, 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 sí.
Doncs aquí 180 grams, no arriba a 200.
Està bé.
És en castellà, eh? Diu carne dry aged, que jo això, traduït al català, entenc que és carn madurada de 45 dies.
Sí.
I amb formatge cheddar, bacon crunchy, que vol dir que és així cruixent, i patates aquestes de palla, i crema de Pringles.
Yep.
La salsa aquesta és crema de Pringles.
Boníssim,
i a dalt,
això,
la coroneta, la cirereta del pastís, en aquest cas seria una Pringles que corona l'hamburguesa. Llavors, ja et dic, hi ha de tot, tot el que us podeu imaginar. També, el molt curiós, és que venen hamburgueses de tota Europa, tot i que si ens posem a internacionals, amb mirada internacional,
sí,
les hamburgueseries que més destaquen, perquè són les que més n'hi ha, són les de Suècia, que m'ha sorprès moltíssim. Dic, ostres, quina relació tenen les hamburgueses amb Suècia.
Home, pel formatge relació... i carn bona.
Sí, sí, no? Sí, però no... Com tu comentàvem aquest matí, no?, que deies Estats Units, hamburgueses. Tu quan penses en Suècia, normalment el primer cap del cap no és una hamburguesa.
Clar.
Doncs hi ha moltíssimes. D'Andorra també ha vingut una food truck, una furgoneta. I de públic, de la mateixa manera com les food trucks, doncs hi ha públic local, que ho sabem perquè els escoltem parlar en català,
sí,
i també força públic internacional.
Val.
Això sí, vinguin d'on vinguin, siguin d'on sigui, hi ha molt públic masculí. M'atreviria a dir un 70% i tirant curt.
Un 70%? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, és una de les coses que més m'està sorprenent. Saps allò que dius, a veure què em sorprendrà? Em sorprèn perquè és que costa veure... N'hi ha, evidentment,
sí,
però ja et dic, hi ha molt més públic masculí. No em demanis per què, perquè al final l'hamburguesa és una cosa que agrada a tothom,
sí,
no? Però sí que hi ha més públic masculí.
Fixa't.
Llavors, dic tot això, Joan, tinc una mala notícia.
Ai.
M'he recorregut food truck a food truck, és a dir, furgoneta a furgoneta,
sí,
totes les que hi havia en aquest campionat internacional, i em sap molt de greu anunciar-te, i agafa't a la cadira,
ai,
que no n'hi ha cap que tingui salsa tàrtara.
Ai.
No
hi ha cap. Re, eh?
Cap, eh? Re, ni que s'hi sembli, tampoc. Jo ho he intentat, però crec que has tirat com massa de clàssic, perquè al final aquí venen hamburgueses gourmet.
Clar.
I si no, tenen una melmelada de botifarra, tenen una salsa
de... Boníssim, això.
Sí, sí, hi ha de tot. Llavors, no sé què et sembla si començo a fer una mica de carrer, no?
Sí, sí,
fes la curiosa.
Sí, tant.
M'encanta fer això, la curiosa. Mira, ara, per tots els que ens esteu escoltant, us heu d'imaginar entrant a la primera food truck, que és la de la millor hamburguesa 2023, la Muralla, la de,
sí,
salsa de Pringles, i que té una cua impressionant, i a veure... Hola, bon dia.
Hola.
Estem en directe a la ràdio. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Portes molta estona esperant?
Re, potser 20 minuts.
Home, re, 20 minuts, déu-n'hi-do.
Però és la millor del 2023, també s'entén l'espera, no?
L'has provat alguna vegada, aquesta, primera vegada?
És la que he vist per TikTok i la que m'ha cridat l'atenció.
Ah, o sigui que ho has vist per TikTok, això.
Sí, sí.
A veure, anem a parlar
amb gent. Espera, queda tonteres, queda tonteres. Què li sembla a aquesta noia que hi hagi tan poca presència femenina menjant hamburgueses?
Sí. Espera que la criden, t'acompanyem a agafar-la.
Ai, pobra.
Home!
Què? Se la mira bé, l'hamburguesa.
Que li l'hamburguesa, se la mira...
Clar,
quin número eres?
35.
El 35 ha portat sort. Oh, quina pinta!
Sí, eh?
Joan, mare meva, que aprofiti, eh?
Moltes gràcies.
Escolta, una pregunta... Ara crema molt, ara et cremaràs. Què et sembla? Tu no sé si t'hi has fixat, que hi ha molt públic masculí.
No m'he fixat, la veritat, però...
Ara aquí fent una mirada a la fila, què,
sí,
què veus?
Sí, és cert, és cert, és cert.
Què en penses, això? Com és? Que... Els agrada més les hamburgueses.
Jo he vingut amb la meva parella i som dues noies. O sigui...
Escolta, doncs, molt bon profit i que vagi molt bé, que gaudiu d'aquesta hamburguesa.
Gràcies.
Vinga, va, anem. Fem-hi amb molt bona pinta, Joan.
Sí, eh? Jo aquesta de Pringles, si la portes cap aquí, no tindria cap mena de problema, eh?
Sí, a no ser que vulguis que arribi a les 4 de la tarda perquè hi ha com una hora de cua, jo la portaria, eh? Però ja et dic jo que això de colar-se amb l'excusa de que vas amb un micròfon aquí no funciona.
Clar, 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 clar.
Llavors, però no passa res. Mira, ara la següent que ve és la Timesburg, aquesta pels de Barcelona.
Home,
segur que us sona el nom perquè
sí,
n'hi ha moltíssimes.
Clàssic.
Però me la salto perquè no sóc gaire fan de... Em sap greu, eh?
Ai, no diguis això, home.
No passa
segur
res.
Segur que és bona.
Segur que és boníssima,
ara.
Però no les podem provar totes.
Clar, clar, clar.
Ara estem davant d'una hamburguesa de la Torrico,
sí,
que és curiosa perquè, te'n recordes que el que deia que per mi el pa és molt important i, de fet,
sí,
és una de les coses que es tenen en compte a l'hora... Perquè és el públic el qui vota, doncs el públic, una de les categories per les quals ha de votar és el pa.
Sí.
I aquesta no és el típic pa d'hamburguesa, el pa de barra, que diríem, sinó que és pa brioix, molt a favor del pa brioix en les hamburgueses. I ara estem parlant amb un dels seus responsables. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, què porta la vostra hamburguesa?
La nostra hamburguesa és una fusió de dos mons, ¿vale? És una fusió de l'hamburguesa japonesa i l'hamburguesa americana. És una Katsu Oklahoma.
Toma ja.
A veure, perdó, eh? Katsu Oklahoma.
Porta dos tipus de carn, de vaca wagyu i black angus, i la fem en la cebolla caramelitzada directament en la planxa, ¿vale? A l'estil d'Oklahoma. I després porta una salsa secreta.
És secreta? No ens pots dir res?
No puc dir res. Bueno, porta mostassa, la barbacoa, i alguna coseta més per ahí d'estil asiàtic.
No sé si escolteu per darrere que es cola un bon apetit, bon profit... És curiós. Té una pregunta a fer-li. El presentador d'aquest programa, que ara estem en directe, resulta que és molt fan, ara potser caus al terra, perquè de les hamburgueses en salsa tàrtara. Què en pensa d'això?
De la salsa tàrtara?
Ah. Les hamburgueses, no només la salsa tàrtara, sinó salsa tàrtara a les hamburgueses.
Sí, a l'estil grec, no? A mi m'agraden prou, saps? Perquè són molt, molt fresques. L'any que ve, igual que tornarem a fer el concurs aquest de la Champion Burger, n'hi haurà sorpreses i crec que anirem en una més fresqueta, una
salsa tàrtara,
salsa tàrtara, però van per ahí, estils.
Ara.
Ai, que haurem de venir l'any que ve, Joan Trias.
Home, i tant que vindrem l'any que ve. Escolta'm, Olma, ho deixem aquí abans, però a primer cop d'ull, més o menys, eh? Ja sabem que és a primer cop d'ull, això. Quanta gent diries que hi ha?
Ostres, ara... No sóc... jo et diria que arribem al miler de persones ara mateix.
Miler de persones, eh?
Miler i superant-lo per allà. Hi ha força gent. És que més és hora de dinar i s'han planat en un moment. Com que és entrada gratuïta i pot entrar-hi tothom, jo crec que superem el miler de persones. Demà això sí que ens han dit que s'hi espera molta més gent perquè és el dia que s'anunciarà el guanyador. I diumenge també s'espera molta gent perquè és el dia que es podrà provar ja sí la millor hamburguesa d'Europa aquí a Plaça Univers, a Fira Barcelona.
Olma Giró, moltíssimes gràcies, eh? T'esperem aquí als estudis
gràcies,
de Ràdio Estel. Fins ara.
Amb una hamburguesa. Adéu.
Minut i arribem a tres quarts de dues.
Minut i arribem a... Hola, hola.
Hola, hola, què tal?
Què fas, Kung Fu, per aquí, o yoga?
No,
o
estic feies, ballant, perquè com és una sintonia aquesta...
Això també ho
és un estil tarant... Bueno, estic ja intentant treure'm la vergonya per dilluns, per la coreografia Cap Bravo que
tenim. Dilluns ja, ha de ser?
Bueno, hem quedat amb això. Bueno,
durant la setmana que ve.
Durant la setmana que ve. No ens posem tampoc pressió. Durant la setmana que ve. I estava assajant una mica com... Aquesta sintonia és un estil tarantinià.
Sí.
Estava fent el ball aquell de Vincent Vega amb Mia Wallace.
Sí, sí, sí.
Allà, el concurs aquell. ¿Te has pedido un batido de 5 dòlars?
Ara.
Escolta una cosa. M'ha semblat entendre que la Girons portarà una hamburguesa per tot l'equip.
He entès que sí.
Veurem. Una per tot l'equip.
Per tot l'equip.
I com ho farem?
Això per tot l'equip.
La posarem al centre i cada un farà un mos.
Això de tot l'equip, d'on ho heu tret?
Ah, bueno, ha dit una hamburguesa. Jo entenc que s'ha de compartir, no? Que la vols per tu tota? Com un dictador, que ets el que és al final. El Napoleón de Radio Estel. Escolta una cosa. El José Matoses ha estat allà, a lo del...
Sí, has anat o no?
A lo de les burgers.
Jo aniré demà.
Però escolta, és que està empapadíssim. És que se les havia totes.
Clar, tu iràs.
Se les havia totes. Diu que...
A mi aquesta última m'ha agradat molt, eh?
Va trobar a faltar una amb salsa guacamole.
Mira.
Que diu que no li agraden, però que tot sempre n'hi ha.
Sí.
I que no n'hi havia allà.
A mi guacamole tampoc...
No, a mi tampoc.
El guacamole
però,
sí,
no, però una hamburguesa...
Però l'hamburguesa amb salsa guacamole igual.
Exacte,
no...
exacte. Bueno, veurem què passa amb l'hamburguesa, ja us explicarem.
Què?
Què? Bona vesprada. Però primer hem de fer un concurs Cap Bravo, un sorteig.
És veritat.
Home, és el moment. Si portem tota la setmana anunciant-lo, i ara és moment. Sorteig Cap Bravo.
Bravo, Cap Bravo.
Bravo. Bravo, Cap Bravo. Bravo, Cap Bravo, que
sempre
ens nutreix de cistelles Cap Bravo per repartir alegrement als nostres oients.
65 anys d'història.
Bueno, i no 3.000 supermercats arreu de Catalunya.
Ara.
Ara,
Son
ara.
Són legión.
Ara, són legión. Bravo, Cap Bravo. Escolta, saps què? Ara, és que això ha de sonar cada dos per tres. Arriba ja el correu dels amics de Cap Bravo explicant com serà la cistella del mes de novembre.
Vols avançar-ho?
No puc avançar res, però tinc dins meu una dicotomia, perquè, clar, novembre tenim 2 dies per endavant de programa. M'explico? Llavors, quina cistella repartirem? La nova de la setmana que ve
o l'antiga? No, perquè la reparteixes divendres, i divendres ja és novembre.
I per tant ha de ser la nova.
Clar, serà novembre.
Val, perfecte. No, doncs m'has ajudat, perquè jo estava en un sinvivir. Digue, això com anirà? Bueno, en fi. Escolta, molts oients han participat aquesta setmana en les diferents preguntes que hem anat fent.
Sí.
Al 663-99-30-62. La gent participa, la gent s'anima, la gent vol viure l'experiència Cap Bravo.
Sí.
I ara mateix és moment de fer aquest sorteig meravellós.
Sí.
I de treure una guanyadora o guanyador, en aquest cas. Van tenir guanyador la setmana passada, veurem què és en aquest cas. Deixa de tocar els papers, deixa de tocar. No miris, tries.
Si ets tu que posa la mà al bombo.
No miris, tries, no miris.
No miro.
No miris.
Jo no decideixo res.
Va, doncs música maestro i traurem el paperet. Endavant, José. Ai. Aquí el tenim.
Vinga.
El paper que està ara mateix golpejant el micròfon. Atenció, guanyadora, en aquest cas.
Guanyadora,
De la cistella Cap Bravo, la darrera del mes d'octubre.
Ep.
De la tardor, amb nius d'espinacs, que ens ha donat un
boníssim
joc brutal. A veure què tindrem en
ja
la propera.
Veurem,
ja
veurem.
Ja veurem. És la Cristina Font.
Bravo!
Cristina Font. Bravo, Cristina Font.
Bravo.
Cap Cristina, ens posarem en contacte amb tu, però si ens estàs escoltant ja saps que pots passar a partir d'ara quan vulguis per aquí i la podràs demanar i demanar el que esteu a la recepció.
Absolutament.
Ens va contestar, per cert, la pregunta que quin còmic era el seu favorit.
Sí.
I va dir Mafalda. Per tant, és una persona de bé, és una persona amb dos dits de front i se mereix aquesta cistella
sempre,
Cap Bravo.
Sempre.
Vinga, aprofitem aquests 11 minuts i mig ara mateix per arribar a les 2. I escolta, anem cap a Foro Cotxes perquè avui la cosa està animadeta. Foro Cotxes, sisplau.
Bravo!
Ràdio Estel! Arriba el moment... Foro Cotxisme!
Et dic una cosa.
Foro Cotxisme,
Si escoltes a Toscano... Si tu escoltes només a Toscano...
Sí.
A l'Estel Migdia dius... és el contrari del Foro Cotxes. Però si el veus, si el veus físicament, encaixa prou al Foro.
Sí, tu creus que sí? No,
crec
que no.
Sí, una mica sí. Bueno, va, doncs anem endavant, perquè avui deia l'altre dia, hi ha xurs, participants de Foro Cotxes, sí, que de vegades diuen: tinc aquesta situació i respondo preguntes. Està obert a respondre dubtes de la gent. Doncs avui tenim a l'usuari que és d'un planeta que es diu La Memiar. Ell és La Memiano.
És La Memiano, eh?
La Memiano.
Val.
No sé si... La Memiano. L'usuari diu... Treu la música, donem-li solemnitat a això, perquè és important.
No tornarem a dir l'usuari, eh?
És La Memiano.
No, ja està.
Estoy desayunando en el Mercadona y respondo preguntas. I, atenció, perquè posa una foto al post, que te l'ha baixada.
Què és això, un fuet?
Està, no. Sí, té una barra de pa sencera, una baguet, un fuet allà, sense encara ser amb el plàstic i tot.
I una beguda 00.
I una beguda 00 d'aquestes de iogurt.
Val.
És iogurt.
Sí.
És una barreja que, en fi, cadascú pot desayunar el que li doni la gana.
Sembla que faltaria.
Per tant, anem amb les respostes.
Per exemple, el... Va, és bon, sí.
Primera resposta, recordem, eh? Estoy desayunando en Mercadona y respondo... En el Mercadona y respondo preguntas. Primera respuesta. ¿Esto qué es? ¿Un hilo de mil euristas?
Wow.
Ya comencem amb l'elit.
Wow.
L'elit.
Ja som classistes d'entrada, eh?
Després hi ha un que està a favor, que li contesta: qué envidia, cabronazo.
Que t'estaria treballant.
Vale. Aquest hi ha un que també s'ho pren una mica de xandeu, que diu: el desayuno que emocionó a Arguiñano.
Ara. Fuet i un tros de pa.
Menuda flauta a les 9 de la mañana. Mis felicitaciones, sur.
Ara.
O sigui, la gent a favor, eh? Ara, un altre que diu: mordisco al fuet, mordisco al pan y trago al yogur para que pase. Debes ser nutricionista y experto en reglas de etiqueta. Y posa, añado, los compradores deben estar flipando al ver un espectáculo comparable a unos leones comiendo en África.
Ara.
Vale, y tenía algo que digo: barra de fuet entera, pero el yogur 00.
Ara, sempre. Això és un clàssic, eh?
El contrast.
Fotràs un entrecot i després demanar un tallat amb sacarina.
Diu, hazte una analítica después, ya verás qué risas.
Ai,
¿vale?
No,
després, un altre. Tenía un compañero que se pimplaba algo así todos los días y le daban unas diarreas míticas.
Ai.
Sí, perquè és cert que aquesta barreja d'aliments pot ser perillosa una mica per als... Mira, parlant d'alimentació equilibrada.
Sí.
Després, un combo de migrante. Perfecto era con el monstruo... Ah, atenció, que ho estic
dient malament. Sí, perquè no...
El combo de migrante definitivo era con el monster de Hacendado.
Fort,
claro,
això, eh?
Està... Mira, se'm passa per la ment gent d'aquesta casa que podria fer aquest combo brutal.
Sí.
Després, los cubiertos que te dan ahí son de plástico. Pasa foto de cómo partes ese fucking fuet. Es como fuck panza panza.
Consigue que els dos...
Sí, no, són, no pots, amb això no pots.
Clar.
A veure. Després hi ha una que li contesta aquest: en mi puta vida corté un fuet con cuchillo. Eso se come con bocados de toda la vida.
Toma ya.
Després hi ha un altre que s'apunta a la teoria de que el estómac pot ser perillós.
Sí.
Diu: debes echar unos truños como Mr. Potato.
Mira. Ai, per favor. Les dues del migdia gairebé la gent.
Ai, ai. I després...
Què?
Aquest és dur, eh? Aquest és dur, aquest va
Volta,
fort.
Eh?
Aquest és de la branca elitista,
sí,
però molt radical.
Ui.
Vale, tio. Siempre he pensado que los asistentes sociales deberían ir ahí y ayudar a salir del pozo a los que comen en el comedor del Mercadona. Poco más bajo se puede caer. Ánimo, sure.
Ai, vale. Ánimo.
I després, hi ha un altre que, aprofitant la vinentesa,
sí,
dona la seva opinió sobre un producte. Diu: hablando del Mercadona, brutal la tortilla con cebolla por 8 pavos. Come una familia de filipinos.
Bèstia, eh? Bèstia. En fi, què? Escolta'm.
Ai, Foro Cotxes. Avui, igual aquí no ha fet tanta gràcia, però a mi m'ha fet molt gràcia quan ho preparava.
Sí,
bueno, escolta, què? Fem les notícies... Ah, que després vols fer un avançament de la setmana que ve, això? Sí, no? O no ho teniu preparat?
Doncs no estaria malament.
Ara ho prepara la Núria Ros, es posa en marxa mentre fa coreografies.
No cal que expliquis les interioritats del programa.
Ah, bé, sí. Sí que cal, sí que cal. Sí que cal.
Estel migdiada.
Vinga.
Oriol Junqueras es reuneix amb Gerry Adams i posa Irlanda com a referent per Catalunya.
La trobada s'havia de produir en un entorn natural i s'ha hagut de retrasar uns minuts perquè Junqueras s'ha perdut entre els boscos irlandesos.
Ai,
el fet que anés completament de verd com a homenatge a Sant Patricio no ha ajudat gaire. Finalment se l'ha pogut trobar amb ajuda de gossos policia que han aconseguit olisquejar la seva colònia. Oh, de Briands.
I atenció, perquè Antifrau detecta fins a 10 pràctiques irregulars al Parlament.
Les més destacades són que els diputats no baixen la tapa del vàter en acabar de fer pipí, que no recullen les safates de l'esmorzar i, de vegades, los unos por los otros, no paga ningú, que Salvador Illa porta un excés de laca contaminant el Serrell i que Pere Aragonès ha de portar un tamboret per arribar bé a la tribuna.
I atenció, us ho explicàvem aquest matí, un gran simulacre a l'estació de Sants posa a prova la resposta a un atemptat terrorista.
La cosa ha anat molt bé, han declarat fons dels Mossos. Igual el fet de que portem 6 mesos preparant-nos ha ajudat una mica, no dic que no, però estem preparats. En acabar el simulacre, hostatges i policies han fet un fi de festa amb xocolata i porres.
Porres, eh?
I xurros.
Ah, també, també. Porres. I us expliquem ara que, segons un estudi, el cànnabis resulta especialment perillós per a menors de 25 anys, pot desencadenar psicosi.
Joel Joan ha dit que està molt tranquil, que ja fa molt que no és menor de 25 anys.
I us recordem que la setmana que ve tindrem la jura de la princesa Leonor a la Constitució i això paralitzarà el Congrés dels Diputats.
La secretària general de la Cambra ha fet una circular interna per comunicar que només caldrà que acudeixin al seu lloc de treball els treballadors que hagin de prestar servei en aquesta jornada. La previsió és que vagin Manolo, el del bar, i Pepe, el porter.
I gran notícia que ens congratula. Una dona aconsegueix que un jutge faci fora els seus fills quarentones de casa.
Davant aquesta notícia, el portaveu de l'associació Quarentones Unidos Jamás Serán Vencidos de Barcelona, Tinto Álvarez de Verano,
ara,
ha declarat megàfon en mà que hasta aquí podríamos llegar y que lucharán por sus derechos a ser amebas mantenidas hasta los 60, si es necesario. Acto seguido, ha vuelto al sótano de su casa donde convive con una PlayStation 2.
I en plena més o menys cultural, el més o menys músic C. Tangana presenta a Barcelona el més o menys documental aquesta ambició desmesurada.
El documental ha despertat molta expectació a les files del PP que han omplert la sala on es feia la premier. Però minuts després que s'iniciés la projecció han marxat en adonar-se'n que el documental d'aquesta ambició desmesurada no parlava d'Isabel Díaz Ayuso. Lo mateix ha passat amb seguidors de Florentino Pérez.
I encara en plena cultural arriba als cinemes el film La Cantadora de Pel·lícules.
Contadora.
La Contadora de Pel·lícules, perdoneu, de Lon Scherfi.
Us ho avança Radio Estel, la pel·lícula explica les tasques que fa en el seu dia a dia Julia Julve.
Fins aquí la informació general. Anem a De Postres. En deportes,
deportes
ja no sé què dir. Can Clau Barça, optimisme a mitges amb els lesionats de cara al Clàssic.
A menys d'un dia per al partit contra el Real Madrid, l'evolució dels 6 lesionats continua sent la gran preocupació per al partit de dissabte, excepte pel president Laporta, la gran preocupació del qual és on anirà a dinar demà.
Ai. I Gil Manzano serà l'àrbitre del Clàssic.
L'àrbitre extremeny, que s'ha especialitzat en expulsar principals cracs del Barça, ha estat designat per al duel contra el Real Madrid. Óscar Hernández, el germà de Xavi, ja ha dit que se han de con ojito, que en Terrassa somos muy chungos y estamos muy locos. O ahí ten Sandai, que sempre fa més por.
Ara, sí. Gràcies, Rafa, fins a... Rafa, he dit, eh?
Rafa, com la sèrie.
Com la sèrie.
Com la
sèrie.
Gràcies,
Rafa, fins aquí. Puto
hormiguero.
Informatiu d'Estel Migdiada. Abans de donar-li pas a Toscano. Abans.
Okay, no.
Compte avui aquesta tarda.
Què passa aquesta tarda?
Part de l'equip se'n va entrevistar...
És veritat.
Carme Elias.
Sí,
la actriu en procés de malaltia d'Alzheimer, que entrevistarem aquesta tarda i podreu escoltar-la la setmana que ve en aquest programa. Parlant de la setmana que ve, en aquest programa, dilluns, Marc Serrats, dimarts. Et prepares o no? Prepares o no?
Ah, jo? Sí, estic preparat. Què passa dimarts?
Carles Porta, que estrena nou format True Crime a Movistar.
Quina por. Ah, Movistar, ara passa a Movistar.
Sí.
Ah, està bé, això. Sí. Està bé.
Dimecres, atenció, dimecres.
Dimecres és el dia més fort que tenim, no?
Exacte. Dimecres és festiu, no hi ha programa.
És el millor dia per, no hi ha programa, per sintonitzar-nos.
Dijous tindrem a Guillem Cabra, si m'ho permeteu, eh? Un dels millors productors, guionistes i directors de documental millors que tenim a casa nostra.
Vamos.
Que es presenta el documental Vino, història de dues estrelles, que es va estrenar al Festival de Cinema de Cambridge el 21 d'octubre.
A Cambridge, eh?
Sí, 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 sí. I el divendres acabem setmana en plat fort, també. L'actor i humorista Pep Plaza,
Pep Plaza
ens presenta El substitut, una obra que està realitzant ara mateix al Teatre Borràs de Barcelona.
Bravo.
I en alguna d'aquestes, algun dia d'aquests, emetrem l'entrevista que avui gravem, aquesta tarda gravem a Carmelies.
Fantàstic.
És així.
Sorpresa, que la gent estigui atenta.
Que la gent estigui atenta.
No us despisteu.
Ara sí, informació veraç, rigorosa i contrastada.
Toscano.
Amb Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, l'Estel al migdia.
Julbe.
Toscano.
Julbe.
Te toca, Toscano.
Cuéntanos películas, Julbe.
Exacte. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns amb més caravana a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.